Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Doncs sí, ens capbussem al mar, ens capbussem en aquesta medi fantàstic que tenim a tocar de la vorera del país i que ens ha portat històries fantàstiques, realitats en algun cas desconegudes i coses que cada setmana descobrim en aquesta relació que fem entre l'home i el mar. I avui, a l'any del tricentenari, precisament, volem parlar de la relació de Catalunya i el mar, i els catalans i el mar, en el context del tricentenari, Helena?
Doncs sí, concretament, què és el que va passar a nivell de desembarcaments, és a dir, quina és la vessant més marinera de tot aquest conflicte armat que vam tenir a Catalunya. Nosaltres ens centrarem a la zona del Maresme, perquè hem tingut desembarcaments molt importants, i ens ho comentem, com fem sovint, amb el Manel Teodoro, que és aquí amb nosaltres.
Manel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Hem tingut desembarcaments molt importants?
Sí, no, la guerra de successió al Maresme va tindre episodis importantíssims i que van poder decantar el signe dels fets. El que passa és que, malauradament, tot això no va passar, no? A Arenys, en concret, hi ha hagut tres desembarcaments. El primer és el del diputat militar, el 9 d'agost de 1713. Aquest desembarcament està força descrit en el llibre Victus, és l'expedició aquesta que intenta, sortint de Barcelona, arriba fins a Arenys, i a partir d'aquí vol reclutar gent per tot Catalunya per entrar a Barcelona i fer fora els Borbons, no? I aquest desembarcament va ser que a Arenys. Més tard n'hi va haver-hi un altre, el 30 de gener, que va ser de l'Armengol Emil, que aquest també està relatat en el llibre de Lliures o Morts, no? I que també va ser prou important. I encara hi va haver-hi un tercer, el 18 de maig del 1714, també per l'Armengol Emil.
Mm-hmm. Si em permeteu, aquest segon d'Armengol Emil va ser molt sonat. De fet, aquí, properament, d'aquí un parell de setmanes, a Arenys de Mar, es farà una representació de com va anar, qual convido tothom qui vulgui venir-ho a veure. Però a mi el que m'interessaria és saber per què Arenys de Mar, Mataró, eren zones importants a nivell de desembarcaments en tota aquesta època, en la qual també hem de contextualitzar una miqueta que hi havia el setge a Barcelona.
Sí, això és important perquè, malgrat que hi hagués un setge a Barcelona, el setge marítim va ser efectiu els darrers mesos. Durant tot el setge, diguem-ne, a la ciutat, no va ser fins al maig de 1714, més o menys, que es van posar serios amb el setge marítim. Les barques entraven i sortien a Barcelona, jo no diré, diguem-ne, alegrement, però entraven i sortien. L'expedició del diputat militar, en concret, van sortir 40 galions amb 400 cavalls del port de Barcelona. La flota espanyola no estava per la història i hi havia aquestes sortides i entrades de queviures, de municions. Vull dir que el setge marítim, fins i tot els espanyols demanen ajut als francesos i els francesos demanen ajut també als anglesos, que feia 4 dies que eren aliats als catalans, perquè els ajudin a tancar una mica el mar i que els catalans no puguin sortir a pescar, no puguin entrar a municions, no puguin entrar a queviures, no puguin sortir expedicions a atacar per la rereguàrdia, etc.
Per tant, diguéssim que Barcelona i Catalunya, la gran plaça, Barcelona es manté una mica viva gràcies a tota la incidència que es va tenint a través del mar i que ve bàsicament de les poblacions del voltant, no?
Sí, va ser... A veure, Barcelona va passar molt malament durant el setge, evidentment, però, ja he dit, fins al maig del 1714, del 1714, no va faltar pràcticament de res. És a dir, la gent podia fer la seva vida, podia anar a comprar el que trobava al mercat i no era una cosa, unes penúries, diguem-ne, de fam com van haver-hi a la part final del setge, que sí que va ser molt més fort. Penseu que crec que va ser el febrer del 1714 que es prohibeix sortir a pescar en el Maresme, per exemple, no? Uh-huh. Perquè els pescadors portaven el seu peix cap a Barcelona per subministrar, aliments als ciutadans.
M'ha creat molt l'atenció quan parlàvem del primer desembarcament del diputat militar Antoni Branger, que deies que surt a Victus. Deies, va desembarcar Arenys per carregar gent per precisament aprofitant aquesta via marítima, intentar conquerir novament la ciutat. No?
Sí, desembarquen 47 vaixells, hi ha 47 vaixells a l'expedició, hi ha 400 cavalls, i hi ha tots els genets d'aquests cavalls, i hi ha més de 300 soldats. Aquesta expedició desembarca a Arenys de Mar, i a partir d'aquí fa un recorregut per el Maresme, per la Selva, Osona, arriba fins al Pallars i torna a Barcelona. Bueno, torna a Barcelona. Tornen per embarcar-se cap a Barcelona, però finalment tots els que han reclutat els abandonen a la platja de l'Ella, com està relatat en el llibre, i cap a Barcelona venen doncs, els comandants.
Els agafa por o què?
Bueno, no acaben de tirar endavant. El llibre està molt ben descrit, no? Vull dir que el signe de la guerra hagués canviat molt si, per exemple, hagués caigut Mataró. Mataró era una feu borbònica, hi havia, doncs, Arenys de Mar era important perquè estava a la rereguarda de Mataró, estava a mig camí de Girona i estratègicament per la guerra era molt important. El diputat militar no és capaç d'atacar Mataró, i el perdre Mataró, el no entrar a Mataró, doncs pràcticament en aquell moment es perd la guerra.
Explica'ns una mica, perquè ens ho puguem imaginar, com eren aquests desembarcaments tan multitudinaris, en aquest cas a la platja d'Arenys, perquè estem parlant de cavalls, de soldats... Sí. De...
En aquest primer desembarcament està molt ben descrit, perquè quan arriba el diputat militar a la platja, escriu una carta al general Villarroel, dient-li que ha arribat a Arenys, que està molt content, que ha sigut ben rebut, etc. No? Triga 4 hores d'entrada a arribar a Arenys. Vol dir que naveguen com a mínim a 5 nusos, per les 20 milles que separen Arenys de Barcelona, naveguen a 20 nusos. Una velocitat, diguem-ne, més que considerable per vaixells d'aquella època que, bueno, no portaven la tecnologia que tenim ara. A més, doncs... Bueno, devia haver-hi un garbí, va ser la tarda, van sortir a les 11, crec, de Barcelona, ara hi arriben a les 4 de la tarda aquí a Arenys. El garbí és un vent tèrmic, un vent de tardes, un vent d'estius, i per tant era el vent que segurament es van trobar en el periple cap a Arenys de Mar, no? Aquest vent segurament el devien agafar, diguem-ne, d'aleta, no? De llarg, es diu, no? I això va ajudar a que les fragates, els galions, els bergantins, doncs, poguessin aconseguir aquesta velocitat. També va ser un vent que va ajudar les barcasses de càrrega, perquè les barcasses de càrrega gairebé no tenen quilla, i el no tenir quilla, doncs, si el vent és molt de través, naveguen fatal, no? Amb la qual cosa, doncs van poder arribar en poc temps fins a Arenys, i la varada devia ser també molt complexa. Penseu que hi havia 400 cavalls a les barcasses de càrrega. Aquests cavalls van tenir que desembarcar avarant les barcasses a la platja, i tenia que haver-hi una mínima infraestructura que haguessin construït els soldats per ajudar-los a retenir les barques, diguem-ne, durant el desembarc. El garbí és veritat que, malgrat que bufa la tarda, a partir d'una certa hora al baixar el sol, doncs pràcticament desapareix, i probablement les barques van poder apropar-se, diguem-ne, fins a la platja amb pocs problemes, no? Mm-hmm. Però, bueno, devia ser una operació lenta i complicada.
De fet, la línia de costa no és com la coneixem actualment. De fet, és Arenys, però no se sap si és Arenys cap a Canet, Arenys cap a Caldes, no? Vull dir,
aquest desembarcament no se sap ben bé on va ser Arenys. El segon desembarcament, el de l'Armengol Emil, sí que va ser entre Arenys i Canet, perquè ell també escriu una carta als consellers de Barcelona i comenta que ha desembarcat entre Arenys i Canet. Segurament desembarca a un lugar, és el port d'Arenys, a les roques del Calvari, a les roques del Portinyol, perquè... Per desembarcar necessitarien una mica de reconada, no?, per poder fer la maniobra ben feta.
Escolta, m'imagino tot aquest moviment que m'estàs explicant, és a dir, tu estàs a casa teva tranquil·lament i de sobte t'arriben pel mar totes aquestes barcasses amb aquests cavalls, amb aquesta gentada, tot això és un trasbals per la població, no?
Sí, la població els rep bé, més a més, no? Perquè Arenys sempre, tradicionalment, durant la guerra, ha estat al bando dels d'Àustries, no? Amb la qual cosa, doncs, els vaixells catalans eren vaixells ben rebuts i fins i tot, doncs, és gairebé segur que l'ajut de la població és cabdal per poder realitzar aquest desembarcament.
Això passa aquí. Passa també en d'altres poblacions o no? És a dir, penso ara, jo què sé, en Palamós, o penso en Vilanova i la Geltrú, o Cuní, o Sitges...
A la Costa Brava el que passa és que, clar, del que parlàvem abans del setge marítim, hi han molts corsaris que no eren precisament magrebins, sinó que eren menorquins, mallorquins, valencians, que utilitzaven les cales de la Costa Brava com a amagatall. I des d'aquestes cales, amb vaixells molt ràpids, doncs anaven a Barcelona i eren els que eren mercenaris, no? Cobraven per introduir mercaderies, per introduir, diguem-ne, municions, per introduir queviures o per treure gent de Barcelona.
Per tant, de Costa Brava, ràpidament, amb vaixells molt ràpids, cap a Barcelona, sí, a introduir material i menjar i tal.
Xabecs de vela llatina, no?, que eren molt fàcils de maniobrar i que feien el que volien amb el setge.
Correcte. Del sud menys, no?, suposo.
Clar, com que les tropes... No, va haver-hi... El Armengol Amic, per exemple, també desembarca, penso que és a Salou. Vull dir que hi ha hagut diversos desembarcaments al nord i al sud de la costa.
Correcte. Molt estrany, eh? El mar es manté certament una mica verge amb tot aquest setge, amb tota aquesta guerra. Curiós, com a mínim.
Sí, sí, sí. És un dels episodis, jo penso, que més desconeguts de la guerra aquesta, 1714. S'ha estudiat molt el que ha sigut el setge a Barcelona, però tota la part, diguem-ne, marítima d'aquest episodi costa trobar informació i costa trobar materials. Moltes coses són suposicions que devien ser d'aquesta manera, doncs, perquè no podien de ser cap altra. Però no tenim la documentació on hi ha hagut l'afany de buscar-la.
De fet, algun planell que hem vist, perquè us en feu tots a la idea, tota aquesta àrea de la Zona Franca, la plaça Cerdà, tot això no existia, tot això era mar.
Sí.
De fet, hi ha episodis que diuen que els pirates s'amagaven darrere de les roques de la muntanya de Montjuïc. Això vol dir que s'amagaven allà a la Gran Via, per dir a l'Hospitalet, no? Una cosa així.
Sí. No, a més, durant el setge de Barcelona... hi havia tots els artillers de, diguem-ne, catalans que estaven apostats, diguem-ne, a Montjuïc, i des d'allà tenien a ratlla les barques, diguem-ne, espanyoles, no? Sí. Amb la qual cosa estaven gairebé a la desembocadura del Llobregat, tota la flota espanyola que assetjava a Barcelona, amb la qual cosa tenien molt de marge de maniobra per poder-los esquivar.
Són qüestions relacionades amb la història i que nosaltres expliquem des d'aquí, eh?
Doncs sí, que també podeu trobar al blog del Maria Teodoro, historiesdemar.wordpress.com, on trobarem aquest desembarcament i els altres que nosaltres, si us sembla, en altres episodis de L'home i el mar, també explicarem.
Manel, ens has d'explicar més endavant, eh?
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé. Doncs historiesdemar.wordpress.com és el lloc de referència, Manel Teodoro, i aquesta visió que des d'aquí hem volgut donar al setge de 1714 a la ciutat de Barcelona, vist... des del mar, que és el nostre tema. La setmana vinent més, eh?